La Comissió Europea proposarà fer un dia de teletreball a la setmana i tancar edificis públics sempre que sigui possible. Es vol reduir el nombre de desplaçaments i estalviar energia. Estem parlant sempre de recomanacions per als països membres, en cap cas de mesures obligatòries, però reflecteixen les conseqüències de la guerra a l'Iran. I sobre la guerra ens continuen arribant inputs contradictoris. El primer ministre israelià ha advertit que seguirà bombardejant Hezbollah al Líban. Els Estats Units han fet recular diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i l'Iran amenaça de tancar també la sortida del Mar Roig. Amb tot, podria haver-hi aviat una segona trobada entre les dues parts al Pakistan. I Trump avui de nou...
I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over.
Ha afirmat que la guerra està molt a punt d'acabar-se. Però què significa això? Al Catalunya Nit hem fet un recompte de les vegades que Trump ha dit que això estava a punt d'acabar-se.
I mentrestant, al Sudan avui han entrat el quart any de guerra. 34 milions de persones necessiten ajuda, segons dades de les Nacions Unides. Parlarem d'aquesta guerra i també de la d'Ucraïna. Passarem per Kiev per parlar de les patrulles de reclutament i també per Moscou. La guerra està tenint un cost econòmic important. Putin, però, ha responsabilitzat els seus ministres de la situació.
Perquè la trajectòria dels indicadors macroeconòmics actualment està per sota, no només de les expectatives dels experts i els analistes, sinó també de les previsions que han fet el mateix govern i el Banc Central de Rússia.
Catalunya Nit. La Comissió Europea ha presentat l'aplicació que posa a disposició dels països europeus per impedir que els menors entrin a les xarxes. És una app gratuïta que estarà disponible abans d'acabar l'any. L'usuari haurà de registrar-s'hi i verificar la seva identitat amb el DNI o el passaport. Quan accedeixi a una xarxa social, només hi tindria entrada si compleix el requisit d'edat, per exemple, als 16 anys. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que serà una eina respectuosa amb els usuaris.
Respecta els estàndards de privacitat més alts del món. És completament anònima. Els usuaris no poden ser rastrejats.
Recordem que a Austràlia, de moment, no se n'acaben de sortir. Buscarem l'anàlisi de l'expert Bruno Pérez Junca.
I passarem per Banyoles, perquè el curs vinent nens de només 2 anys aniran a l'escola. No a la Bressol, sinó a l'escola. És un projecte pilot per veure com els afecta estar amb nens més grans pel que fa al pensament matemàtic.
El diari Avui celebra 50 anys d'impressions a les rotatives. Passarem per l'acte de commemoració del mig segle de vida del diari, on hem trobat polítics, periodistes i artistes, i anirem d'estrena al Lliure de Montjuïc. Nau Albet i Marcel Borràs s'estrenen en el món de l'òpera contemporània amb els Stuntmen. Ens hi portarà la Marta Vives.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui fa 47 dies, més d'un mes i mig, que va començar la guerra contra l'Iran. El 28 de febrer hi va haver els primers bombardejos dels Estats Units i Israel. I al cap de pocs dies, concretament el 9 de març, Donald Trump posava el primer termini en una roda de premsa.
Are you thinking this week it will be over?
No, but soon. I think so.
Okay, and with respect...
Very soon.
Very soon, deia. El president nord-americà deia que la guerra acabaria aviat i aquest aviat el va mantenir diverses vegades fins a finals de març. Ara, fa un parell de setmanes, Trump va concretar una mica més.
I would say that within two weeks, maybe three, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. I think with 2 or 3 weeks, we'll leave.
2 o 3 setmanes, deia, però en les últimes hores el president nord-americà ha tornat a ser inconcret i s'ha limitat a dir que la guerra es pot acabar aviat.
Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what?
Així ho deia Trump a la cadena Fox. Doncs bé, en aquesta situació i amb aquest marc, la Casa Blanca, el que dèiem, continua mostrant-se ara optimista sobre la represa de les negociacions directes amb l'Iran per tal d'acabar la guerra a l'Orient Mitjà. Remetent-se a les paraules del president Donald Trump d'ahir, el secretari del Tresor primer i la portaveu del govern després han insistit que les converses van bé i que és l'Iran qui necessita arribar a un acord aviat. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Sí, la portaveu de la Casa Blanca no vol confirmar de moment cap nova trobada a Islamabad, tot i que subratlla que el Pakistan és l'únic país mediador entre Washington i Teheran.
Continuem molt involucrats en aquestes negociacions. Les converses són productives i contínues, i és on estem ara mateix. També he vist algunes informacions sobre la possibilitat de reunions directes. Altra vegada, les converses es mantenen, però res és oficial fins que no ho sentiu de la Casa Blanca. Però ja veieu que hi ha perspectives d'un acord. El president ho va dir en la seva entrevista d'ahir.
De fet, constaten que aquests contactes són reals i que s'estan produint. Avui s'ha desplaçat fins a la capital iraniana el principal mediador, que és el cap de l'exèrcit pakistanès, el mariscal Asim Munir. Ell ha estat qui ha entregat un missatge de Washington a les autoritats de Teheran. I mentrestant, el primer ministre del Pakistan està de viatge pels països del Golf intentant tancant serrells amb els països de la regió, perquè l'acord ha de ser també que inclogui tots els protagonistes d'aquesta zona. Mentre la via diplomàtica està plenament activa, per tant, el bloqueig naval el nord-americà, l'estret d'Hormuz, continua. Per tant, una estrella i arronsa. L'Iran, com a represàlia, amenaça d'atacar el Mar Roig, és a dir, l'altre punt de sota la península aràbiga, amb l'ajuda dels rebels hutis, que són els seus aliats i que estan justament, podien atacar aquest altre estret d'una altra zona per on circula bona part del trànsit mundial de mercaderies.
Doncs aquest és un front, però la guerra a l'Orient Mitjà té una altra pota molt important, la del Líban. Israel manté activa l'ofensiva militar contra Hezbollah i enmig de les expectatives sobre un possible alto al foc, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha volgut enviar un missatge de fermesa. En una declaració gravada, Netanyahu ha assegurat que els atacs segueixen i que el seu exèrcit treballa per ampliar la zona que controla el sud del país. Anem, per tant, sobre el terreny. Tenim els nostres enviats especials a Beirut, que són el Jordi Baró, amb l'assistència tècnica de Matilde Seoane. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Netanyahu, de moment, per tant, tanca la porta una treva al Líban, si hem d'escoltar el que ha dit fa poca estona, o com ho hem d'interpretar?
Sí, sembla que aquesta seria la idea de Netanyahu. Aquesta tarda diverses informacions havien apuntat que es podia estar davant d'un escenari de possible treva temporal. S'apuntava almenys una setmana i es deia que podia començar avui mateix. Però fa una estona Netanyahu ha aparegut en un missatge gravat per enviar una sèrie de missatges que van tots en la direcció contrària, de més guerra. D'entrada, el primer ministre d'Israel ha assegurat que el seu exèrcit està centrat en fer caure un dels feus de Hezbollah al sud del Líban, on manté, diu, l'objectiu d'ampliar el territori que controla.
Estem a punt d'atacar Binjabeil. De fet, estem a punt d'eliminar aquest gran bastió de Hezbollah. Al mateix temps, ahir vaig donar instruccions a les forces armades perquè continuessin protegint la zona de seguretat i també perquè la despleguessin a l'est, fins als vessants del Mont Hermon.
Netanyahu manté l'ofensiva l'endemà de mantenir per primer cop en dècades converses cara a cara amb el Líban, unes converses que van mantenir els ambaixadors dels dos països a Washington amb la mediació dels Estats Units. Pel primer ministre d'Israel, l'objectiu principal d'aquestes converses no és un alto al foc, sinó que la milícia de Hezbollah es desarmi.
En les negociacions amb el Líban hi ha dos objectius principals. Un, desmantellar Hezbollah, i dos, una pau sostenible, una pau des de la força.
Per tant, al contrari de les expectatives que s'havien generat aquí durant la tarda, la guerra continua, de moment activa al Líban. Ja són 6 setmanes i mitja de guerra i 2.167 morts, segons l'últim recompte d'aquesta tarda del govern libanès.
Els morts són sempre les xifres que més ens criden l'atenció, però és evident que una guerra implica també molts altres tipus de drama humanitari, per exemple, el dels desplaçats. N'hi ha més d'un milió de persones desplaçades ara mateix al Líban. Avui us heu volgut fixar en els riscos sanitaris per a aquest col·lectiu que viu en gran part al carrer.
Sí, els hospitals estan a dia d'avui aquí al Líban sota molta pressió des de dimecres passat pel macroatac d'Israel que va fer més de 1.000 ferits en un sol dia, i les ONG han reforçat l'atenció mèdica i també psicològica als desplaçats. Hem visitat un punt d'atenció mòbil de Metges Sense Fronteres a un barri sunita del centre de Beirut. Molts desplaçats simplement hem comprovat que necessitaven seguir amb el tractament mèdic que va quedar interromput quan van fugir de casa. Altres, però, també necessiten atenció psicològica.
La pressió psicològica a la qual estem sotmesos és molt difícil. Quan els bombardejos passen a prop nostre, hi ha nens, fins i tot adults, que no ho poden suportar, s'espanten. Sóc una d'aquestes persones, m'espanto molt, molt, i no és una cosa que pugui controlar. La por no està a les teves mans.
I hola, Marwani és la psicòloga de Metges Sense Fronteres que atén aquest grup de desplaçats.
Se senten inestables i insegurs, incapaços d'actuar, sense saber on van o què han de fer després, si volen tornar o no. Així que trobem que la gent experimenta molta ansietat i necessita temps per adaptar-se a aquesta crisi.
Per cert, que aquesta psicòloga és també ella una desplaçada i té el tri rècord d'haver hagut de marxar forçada de casa seva dues vegades. Primer ho haver de fer del sud del Líban, després del sud de Beirut.
Déu-n'hi-do, és la feina dels nostres enviats especials al Líban, Jordi Baró i Matilde Seoane. Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Fora del focus mediàtic que ocupa, per exemple, la guerra de l'Orient Mitjà, el Sudan han entrat avui en el quart any de guerra i és una de les principals tragèdies humanitàries de l'actualitat. 34 milions de persones, això és el 60% de la població, necessita ajuda, segons dades de les Nacions Unides. El descontrol és tal que actualment ningú gosa estimar el nombre de persones mortes. De fet, avui a Berlín, a la Conferència Internacional pel Sudan, es busca posar remei a la falta d'ajuda humanitària. Països com França, el Regne Unit, els Estats Units, Alemanya o Noruega s'han compromès a aportar 1.300 milions d'euros. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
Escoltem la cridòria dels nens al camp de desplaçats de Dabanaire, al Darfur, a l'oest del Sudan. Aquells que hi viuen han sobreviscut de moment a la guerra. Han tingut sort perquè en aquest camp de refugiats de Nacions Unides els poden oferir seguretat. Khadija és mare de 8 fills.
La situació és terrible. De menjar pels nens a vegades en trobes, però sovint es queden sense res. No hi ha feina. L'única ajuda la rebem del Programa Mundial d'Aliments.
Posar fi a aquest conflicte és l'objectiu de la conferència internacional que se celebra a Berlín. Mahmoud Ali Youssef, conseller de la Unió Africana, denuncia la tragèdia humanitària.
La falta de cobertura mediàtica del que està passant al Sudan és molt desafortunada. Mentrestant, s'hi està produint ara mateix una de les catàstrofes humanitàries més desastroses.
A Berlín han vingut delegacions de diversos països, també dels Estats Units, que afirmen pressionar els dos bàndols per aturar el conflicte. Massad Boulos, conseller del president dels Estats Units en assumptes del Pròxim Orient.
Denunciarem a qualsevol que porti a terme atrocitats, sigui del bàndol que sigui. No prenem partit. Només volem que s'acabi la crisi humanitària.
El Regne Unit també participa en aquesta conferència. La ministra d'Exteriors, Yvette Cooper, denuncia els abusos.
Hem vist atrocitats terribles. Hem vist com s'han utilitzat les violacions com a arma de guerra a una escala industrial.
Un dels principals donants són els Estats Units. Hi posen 200 milions de dòlars en el marc de l'anomenada Junta per la Pau, que impulsa Trump a petició del príncep hereu de l'Aràbia Saudita. Però mentre manté una de les poques aportacions a Nacions Unides, les seves retallades han afectat moltes altres organitzacions no governamentals. Ja fa un temps que van tancar, per exemple, les cuines d'emergència que alimentaven gairebé 1 milió de desplaçats.
Doncs avui hem sabut que l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i la Fundació Pau Casals han creat el Premi Internacional Barcelona per la Pau, que reconeixerà la tasca de persones i institucions que promoguin projectes compromesos amb la cultura de la pau. Un reconeixement que serà bienal i tindrà una dotació econòmica de 300.000 euros. La iniciativa coincideix amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, ferm defensor del pacifisme. En l'acte de presentació del nou premi, l'alcalde de Barcelona ha recordat la visita que va fer el violoncel·lista català a la Casa Blanca durant la presidència de Kennedy. Avui en dia, segons Jaume Collboni, això seria impossible.
Però és que aleshores els Estats Units tenia un president que parlava de pau. I avui tenim un president que té un ministeri de la guerra. Ofereix destrucció i ens demana submissió. I no ens sotmetrem. No tindrem por. L'últim en dir-ho ha estat el propi papa de Roma. No tindrem por. I no ens sotmetrem i no callarem. I aquest premi forma part d'aquest crit de no submissió i de no callar. Hem de ser agents de l'esperança al món.
Doncs bé, a tot això i en aquest context internacional tan mogut, ho hem destacat a la portada, la Comissió Europea ha proposat fer un dia de teletreball a la setmana i tancar edificis públics, sempre que sigui possible, per tal de combatre l'encariment de l'energia i també dels combustibles. L'executiu comunitari també vol plantejar als països que rebaixin les tarifes del transport públic. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
L'executiu comunitari detallarà dimecres de la setmana vinent un paquet amb totes aquestes mesures. Però sí que, de mica en mica, se'n van sabent més coses.
Sí, i ara sabem que en aquesta bateria de mesures la Comissió Europea apostarà pel teletreball per reduir els desplaçaments a la feina en cotxe. Ho han confirmat aquesta tarda fonts comunitàries. Expliquen que amb això estan complint les directrius marcades per l'Agència Internacional de l'Energia. I el diari El País avui va més enllà. Detalla que, en concret, Brussel·les proposarà fer un dia de teletreball a la setmana i que es tanquin edificis públics, sempre que sigui possible, amb l'objectiu d'estalviar energia. Tot això, però, forma part d'un esborrany que pot canviar i, en qualsevol cas, són recomanacions sense caràcter obligatori per als països europeus.
Bruno, doncs el que sí que demana la Comissió Europea és màxima cooperació als països per trobar solucions conjuntes, això sí. I què més hi ha sobre la taula?
Doncs avui ha parlat la vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola Teresa Rivera, i ha dit que damunt la taula hi ha la possibilitat d'augmentar les ajudes públiques als sectors afectats per l'encariment de la benzina. Parlem d'agricultors, pescadors, transportistes... Rivera diu que estan estudiant com fer-ho.
És un paquete bastante equilibrado entre fortalecer medidas estructurales que sabíamos que teníamos que activarlas y que iban un poquito a su ritmo, y las medidas extraordinarias para los puestos de emergencia, para los sectores particularmente afectados.
D'altra banda, Rivera ha refredat la creació d'un impost a escala europea per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Ha dit que ara mateix encara falta consens entre els governs dels 27. Si aquesta aposta col·lectiva al final fracassa, els països interessats, com és el cas d'Espanya, sí que podrien aplicar pel seu compte aquest impost per als beneficis de les energètiques. El que passa, però, és que ho farien de forma particular, sense anar de la mà amb tots els socis.
Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I també ens arriba de Brussel·les una aplicació gratuïta que estarà disponible abans d'acabar l'any i que vol ser un nou pas per protegir els menors a internet. Amb aquest anunci, la Comissió Europea deixa clar a les plataformes digitals que han de complir amb la normativa europea. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, quin és l'objectiu principal d'aquesta nova eina?
Doncs garantir que els menors no accedeixin a continguts inadequats. La Comissió Europea vol establir un sistema comú i que sigui fiable per comprovar l'edat dels usuaris, ja que fins ara moltes plataformes només es basaven en el que deia el propi usuari, sense fer una verificació real. Aquesta iniciativa forma part de la Llei de Serveis Digitals, que obliga les grans tecnològiques a reduir riscos i fer els entorns digitals més segurs, especialment per als més joves.
Com funcionarà a la pràctica aquesta aplicació, Cèlia?
Avui s'ha fet aquesta roda de premsa a la Comissió Europea, que ha estat molt breu i sense preguntes, però pel que ha transcendit serà bastant senzilla. L'usuari ha de descarregar l'aplicació, registrar-s'hi, verificar la seva identitat amb un document oficial, que pot ser el DNI, el passaport, i a partir d'aquí l'aplicació actuarà com un intermediari. Quan accedeixi a una xarxa social, només confirmarà si compleix l'edat mínima, per exemple, si és major de 16 anys, però sense compartir cap dada personal, ni la nacionalitat ni la fotografia. Això permet protegir la privacitat, ja que no caldrà enviar documents ni fer reconeixement facial a les plataformes, com ha garantit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
It respects the highest
respecta els estàndards de privacitat més alts del món. És completament anònima. Els usuaris no poden ser rastrejats.
Users cannot be tracked.
Diversos experts, però, apunten que l'anunci encara deixa interrogants tècnics oberts i adverteixen que hi podria haver escletxes que permetin als menors esquivar aquests sistemes de verificació. Nosaltres hem consultat l'expert en ciberseguretat i perit judicial informàtic, en Bruno Pérez Juncà, que diu que cal definir millor quins són aquests mecanismes de control.
Han quedat moltes escletxes. La primera de totes és com es farà aquesta identificació del document nacional d'identitat. Això ja hi ha en països com Austràlia, família, que el que han fet molts de menors és agafar el carnet d'identitat del seu avi, perquè m'entenguis, a partir d'aquí ja passes aquest primer filtre. Clar, tot això ha sigut una declaració d'intencions, però no ha sigut una demostració tècnica, que és el que justament voldríem.
Doncs a veure què és el que passarà aquí, perquè és veritat que Austràlia, país pioner, de moment no ha acabat de funcionar. Ja veurem què és el que passa. Quan es preveu que estigui disponible?
Segons la presidenta de la Comissió Europea, estarà llesta abans de finals d'any. De fet, ja s'ha provat en diversos estats, com Espanya, França o Itàlia, i també cal dir que aquesta aplicació no serà obligatòria. És a dir, les plataformes hauran de demostrar que tenen sistemes igualment efectius i que compleixen la llei. I això, de fet, segons l'expert, ja els va bé.
Està dient-te'ls, és a dir, no és obligatori, però si no ho fas servir, m'hauràs de justificar molt bé totes les mesures que fas servir tu per poder protegir els menors. Per tant, jo crec que les plataformes s'avindran perfectíssimament a fer servir aquesta aplicació, i ja et dic, llavors carreguen la responsabilitat justament a la Unió Europea.
És a dir, la Comissió Europea ofereix a governs i plataformes aquesta aplicació. Ara bé, les plataformes o els governs poden desenvolupar igualment la seva mateixa plataforma i sempre i quan sigui amb l'objectiu aquest de complir la llei establerta per la Unió Europea. Recordem ja per acabar que ara mateix Brussel·les investiga diverses pàgines porno, també xarxes socials, perquè fallen, com dèiem, a l'hora de bloquejar l'accés als menors als continguts nocius.
Doncs ja veurem si troben l'eina, el que és evident és que és un tema que preocupa. Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada altres qüestions interessants que ens ha deixat la jornada avui. Demà recordem que comença el procés de regularització extraordinària d'immigrants, el procés telemàtic, però passarem també per una escola de Banyoles, on els alumnes començaran classe als 2 anys. Als 2 anys. Forma part d'un pilot que explicarem.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Sareb tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becasareb.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Sareb, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys del que importa.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
Catalunya Ràdio és l'emissora que més creix. Som a tocar dels 700.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Continuem pujant i escurçant distàncies.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Oferint l'oferta esportiva preferida dels oients.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents.
Vull molt agraïts per la confiança.
I uns informatius que continuen sent la referència del país.
Per tant, moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
A més, tornem a liderar l'audiència en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio.
La ràdio que més creix.
La ràdio nacional de Catalunya.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Demà ja es podrà fer de manera telemàtica la petició per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants aprovada dimarts pel Consell de Ministres. Qui ho vulgui fer de manera presencial s'haurà d'esperar a partir de dilluns, tot i que també haurà de demanar cita prèvia. En tots els casos s'haurà de presentar un certificat acreditant que no es tenen antecedents penals. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit.
On es poden fer aquests tràmits?
Doncs, segons ha explicat fins ara, el Ministeri s'habilitarà a tot l'Estat 5 oficines d'estrangeria, 60 oficines de la Seguretat Social i 371 oficines de Correus per fer aquesta sol·licitud. Un miler de treballadors de Correus han rebut la formació necessària per poder atendre aquestes persones. A l'hora de demanar la cita prèvia, els interessats hauran de posar el codi postal del lloc on viuen i així els assignaran l'oficina més propera. La cita prèvia, per ser atesa en una oficina, també es pot demanar, com deies, a partir de demà. De moment, avui, a les portes d'alguns consulats de Barcelona no hi havia cues gaire llargues.
Yo llevo aquí en España en general en Ceuta en 7 años. Bueno, yo todavía no me ha salido la penales de Marruecos.
El problema está en el cónsul español en Argelia y luego aquí en la subdelegación del gobierno, la extranjería, porque también pasa por los dos lados, está colapsado.
El butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui el decret d'aquesta regularització, però les entitats socials lamenten que en el text que s'ha publicat no es detallen els requisits de vulnerabilitat que preveu aquesta llei, però que, a més, han d'acreditar aquestes mateixes entitats.
Doncs, coincidint amb l'inici d'aquests tràmits de regularització extraordinària de migrants, Comissions Obreres convoca una vaga a les oficines d'estrangeria a partir de dimarts que ve. Denuncien el model de gestió que ha triat el govern espanyol, que ha contractat una empresa privada per afrontar l'increment de feina que suposaran tots aquests tràmits per als treballadors. El sindicat diu que esperava que el pressupost destinat a la regularització servís també per millorar la situació de càrrega de feina a les oficines. La UGT ja ha avançat que no secundarà la vaga i veu motius electoralistes i pensa que és millor negociar millores laborals amb el govern espanyol.
El govern de Salvador Illa ha rebut oxigen avui al Parlament de part dels seus socis d'Esquerra i els comuns, que li han aprovat els 6.000 milions d'euros dels suplements de crèdit pendents de la negociació dels pressupostos. El president, en un gest cap als republicans, ha anunciat que aviat hi haurà un acord sobre la governança dels aeroports catalans. A la tarda, les esquerres han tombat la rebaixa d'impostos que plantejava Junts en una llei. Parlament, Jordi Corbalan, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Expliquem-ho, el president vol aplanar el terreny perquè Esquerra li aprovi els pressupostos abans de l'estiu.
Sí, i mentre el govern espanyol continua donant allargues amb la gestió de l'IRPF, la presència de la Generalitat en la governança dels aeroports podria ser l'avenç en l'autogovern que reivindica Esquerra per donar el seu sí als pressupostos. El líder dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha reclamat progressos en aquesta direcció i el president Illa li ha contestat que això passarà aviat.
És imperativa la creació d'un sistema aeroportuari català i que en la governança d'aquest sistema la Generalitat hi sigui per primera vegada i amb un paper determinant.
Jo crec que això serà bastant immediat, sap vostè que s'hi està treballant. Crec que les coses van per bon camí, respectarem els marcs legals que hi ha, però evidentment garantirem una presència del govern de Catalunya en la presa de decisions, en la planificació, en la governança de les grans infraestructures de transport a Catalunya.
A la tarda, els grups d'esquerres han tombat la llei que havia presentat Junts per abaixar els impostos. Es tractava d'adaptar l'escala autonòmica de l'IRPF a l'encariment del cost de la vida perquè els contribuents no haguessin de pagar més i també de suprimir l'impost de successions. El juntaire Antoni Castellà ha defensat la rebaixa i David Cid dels Comuns ha estat dels més crítics.
Estem parlant de les classes mitjanes d'aquest país, del 80% de la població d'aquest país. Per això presentem aquesta llei que la podríem anomenar de justícia fiscal davant d'un govern que dona l'esquena a la ciutadania.
Rebaixes fiscals a qui més té, disfressat suposadament d'una classe mitjana que vostès diuen ajudar i que en realitat, ja els dic jo, el que sempre que fan, sempre que poden, és posar-los la vida més difícil.
El PSC, Esquerra i la CUP també han rebutjat la proposta de Junts, que ha rebut en canvi el suport del PP, Vox i Aliança, tot i que han dit que es queda curta.
En punt dos quarts d'onze i seguirem al Parlament perquè la crisi per l'aprovació dels pressupostos a l'Ajuntament de Ripoll, amb l'abstenció, recordem-ho, d'aquells dos regidors del PSC, doncs ha arribat també de ple avui a aquest debat. A la sessió de control, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha tirat d'ironia, i li ha agraït al president de la Generalitat que hagi apartat el regidor amb qui s'havia d'enfrontar l'any que ve a les municipals. Salvador Illa ha evitat entrar en el cos a cos amb Orriols i ha defensat el cordó sanitari a l'extrema dreta.
Dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents.
Tothom ho sap. El meu partit i el meu govern no pacten amb els que defensen discursos d'odi.
Ara us expliquem la prova pilot que volen fer en una escola pública de primària de Banyoles, al Pla de l'Estany, i és que el curs vinent tindrà dues aules d'I2. Això vol dir que aquests alumnes de 2 anys, que són els més grans de l'escola Bressol, es convertiran en els més petits de l'escola. És un projecte pilot per veure com els afecta estar amb nens més grans pel que fa al pensament matemàtic. Des de Girona, Núria Pereira.
Fins ara, les escoles rurals eren els únics centres públics que tenien places d'infantil per alumnes de 2 a 3 anys, però el Departament d'Educació començarà la prova a l'escola Camins de Banyoles, que obrirà dues línies d'I2 amb un total de 40 places. La Universitat de Girona i la de Vic faran un seguiment durant 3 anys d'aquesta experiència pedagògica per veure com els afecta l'aprenentatge matemàtic estar amb nens més grans. Ho ha explicat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.
Aquesta experiència pedagògica que volen fer, han considerat que Banyoles seria un bon lloc per fer-la, nosaltres també estem molt contents de que hagi estat així.
El fet que els infants cursin I2 a l'escola Camins no vol dir que puguin continuar-hi els següents anys. Hauran de fer la preinscripció com la resta.
De l'escola anem a les autoescoles. Atenció, ara amb aquesta xifra, 85.000 persones estan esperant a Catalunya per poder fer l'examen pràctic del carnet de conduir. És una dada que dona la Federació d'Autoescoles que alerta que es tracta d'una situació crítica. De fet, a Catalunya no s'havia arribat mai a una llista d'espera tan llarga. Anem ara fins a Lleida. Júlia Albacar, què està passant? Per què passa això?
Doncs, segons explica Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles, perquè falten examinadors que vulguin venir a Catalunya.
Els seus posicions estatals, quan una persona de fora de Catalunya la destinen a Catalunya, o no ve, ve i agafa la baixa, o en el primer concurs de trasllats agafen i marxen.
I dona una xifra. El 2025 havien de venir 44 examinadors i només se n'han incorporat 15. Des de la DGT asseguren que estan treballant per minimitzar la situació, però Viladric que explica que calen solucions estructurals.
Estem parlant de que el sistema ha fallat i aquestes solucions, aquests pedaços que comentava, hores extres, interins, itinerants, tot això són pedaços. Per tant, el que s'exigeix des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya són solucions definitives.
Una situació que a més té efectes directes en les autoescoles catalanes perquè en els darrers 5 anys han tancat l'11% d'escoles una vuitantena.
Això que estem explicant afecta tot Catalunya, però si ho diem des de Lleida és perquè aquí s'hi sumen a més altres problemes.
Sí, aquí s'afegeix que la meitat de la plantilla, és a dir, 4 dels 9 examinadors, estan de baixa per problemes interns dins de la prefectura de trànsit. És una situació que ha denunciat el sindicat de funcionaris CESIF. Sentim el seu responsable a Lleida, Modesto Bercian.
És un índex de baixes inacceptable. Jo no sé qui és el culpable d'aquest mal ambient, però evidentment s'ha de revisar i s'ha de solucionar. I en aquest cas jo demanaria la intervenció directa del subdelegat del govern.
Aquí la subdelegació admet el problema, però asseguren que ho han compensat amb hores extres voluntàries i examinadors itinerants.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de 3 clíniques estètiques clandestines que feien tractaments de Botox per 150 euros. Ho feien sense garanties sanitàries ni tampoc personal qualificat. Les clíniques operaven en pisos particulars de Reus, al Baix Camp, Alacant i també València. Maria Costa.
El preu de la punxada era de 150 euros quan els tractaments de Botox habitual en centres regulats tenen un cost de prop de 600 euros. L'organització comprava Botox i àcid hialurònic a la Xina i l'emmagatzemava al País Valencià per després abastir les clíniques. Segons el capità de la Guàrdia Civil, que ha liderat la investigació, David Herreras, les clíniques es promocionaven a través de les xarxes socials.
Los anuncios consistían en reels en Instagram y en anuncios en vídeos colgados en Facebook y simplemente anunciaban sus servicios. Incluso hacían muestras en vivo con pacientes, o con clientes, mejor dicho, en los que realizaban la inyección de Botox. Incluso hacían packs de ahorro de labios i Botox per ofrecer els seus servicis i ser llamatius.
S'han intervingut més de 1.200 vials d'aquestes substàncies i anestèsics, com ara lidocaïna i milers d'agulles. La policia ha detingut el cap de l'organització i investiga 3 persones més per delictes contra la salut pública i l'intrusisme professional.
I al Tribunal Suprem, el testimoni de l'expresidenta d'Adif ha centrat una nova sessió del judici del cas de les mascaretes. Isabel Pardo de Vera ha negat pressions de José Luis Ábalos per comprar mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama, però ha revelat que la comissionista i Coldo García es reunien sovint al despatx de l'exministre de Transports. Madrid, Dani Sáenz Eja, bona nit.
Què tal? Bona nit. Pardo de Vera està desvinculat de la decisió de comprar 5 milions de mascaretes per 12 milions d'euros. La van prendre, ha dit, els òrgans de contractació d'Adif i en deixa al marge l'exministre socialista.
Instrucció? Ninguna. Jo, des de luego, nunca recibí una instrucció.
Tampoc en va rebre de Coldo García, tot i que s'ha queixat que sovint se'l trobava al despatx d'Ábalos en companyia de Víctor de Aldama.
A mi alguna vez que me llamaron para despachar con el ministro y el ministro no estaba. Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Coldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético.
Un tractament privilegiat que confirma un oficial de la Guàrdia Civil destinat al ministeri.
El señor Víctor Gonzalo de Aldama tenía acceso permanente y entraba y salía sin nadie decirle nada y estacionaba en el estacionamiento de autoridades.
L'expresidenta d'Adif està imputada per la contractació de Jessica Rodríguez. Pardo de Vera ha reconegut que va tramitar el seu currículum per petició de Coldo, però ha dit que quan va saber que era parella d'Ábalos li va dir a l'exministre que no li renovaria el contracte.
I a l'Audiència Nacional avui ha continuat el judici del cas Kitchen amb un dels plats forts, de fet, la declaració de l'exdirector general de la policia sota els governs del Partit Popular. Estem parlant d'Ignacio Cosidó. Durant la seva intervenció s'ha desvinculat de la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i de robar-li informació sensible per al partit. Cosidó ha explicat que no en sabia res i diu que no va fer cap encàrrec a l'excomissari Villarejo perquè no li tenia confiança. S'ha limitat a reconèixer que només estava informat del cas Gürtel, una operació, aquesta sí, autoritzada.
Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de haberlo oído.
Passen 8 minuts a 11:15, fem una pausa per la publicitat i anem cap a Moscou.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
El nou rasca 5 anys per tu té un premi de 250.000 euros, tucutuc, i de 10.000 euros al mes durant 5 anys, tucutuc. Jo no m'hi veig amb tant de tucutuc.
Imagina't el tucutucutucutuc d'anar volant en un helicòpter, o el tucutucutucutuc d'una moto d'aigua, o el tucutucutucutuc del ganivet d'un restaurant d'alta cuina.
D'acord, d'acord. No cal que ens els imaginem tots ara.
Rasca 5 anys per tu de l'ONCE. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси.
5 minuts per arribar a 3:15. A Rússia avui hem vist una imatge molt poc habitual, la del president Vladimir Putin reconeixent que l'economia russa no va bé. Això sí, tot seguit, això és més habitual, esbroncant els membres del seu govern perquè no hi estan posant remei. Els recrimina que els números estan en vermell quan ells li havien promès que creixerien. Moscou, Cristina Solias.
El líder del Kremlin ha admès que l'economia russa ha caigut un 1,8% els primers dos mesos de l'any, una xifra que contrasta amb els pronòstics del govern rus, que preveu un creixement de l'1,3% per aquest 2026. Putin ha volgut renyar públicament els responsables econòmics i demanar-los mesures per capgirar la situació.
Perquè la trajectòria dels indicadors macroeconòmics actualment està per sota, no només de les expectatives dels experts i els analistes, sinó també de les previsions que han fet el mateix govern i el Banc Central de Rússia.
Amb aquesta escenificació, Putin intenta donar a entendre que les dificultats econòmiques són culpa dels seus subordinats i que ell no hi té res a veure. De fet, obvia que la seva guerra a Ucraïna explica bona part d'aquestes dificultats. S'endú el 40% del pressupost i, com que l'Estat ha esgotat el fons de reserva, ha hagut de pujar impostos i això ha escanyat les empreses i de retruc als consumidors. L'única bona notícia per al Kremlin és que està guanyant uns diners inesperats amb el petroli per la guerra a l'Orient Mitjà, que, de moment, li han permès posposar les retallades fins a l'estiu.
Polèmica a França per una llei per ampliar el delicte d'antisemitisme que començarà a debatre's demà a l'Assemblea. Més de 700.000 persones han signat una proposta d'oposició a la norma pel temor que acabi perseguint les manifestacions en favor de Palestina. Ens ho explica des de París Isabel Galí.
La llei Yadan, pel nom de la diputada Caroline Yadan, que l'ha liderat, pretén igualar l'antisionisme amb l'antisemitisme. L'antisemitisme, l'odi als jueus, ja és penable des de fa dècades a França, però la llei Yadan amplia l'article del Codi Penal sobre l'apologia del terrorisme i castiga amb 5 anys el fet de banalitzar-lo o provocar-lo implícitament. També castiga qui faci crides a la destrucció d'un estat reconegut per la República Francesa. Dos matisos jurídics dirigits especialment contra els moviments de defensa dels palestins i que han unit totes les esquerres a l'Assemblea Nacional. Pel socialista Roman Eskenazi, fer-la aprovar sense opció a presentar esmenes de l'oposició és trencar la majoria republicana que fins ara ha anat a l'una en l'antisemitisme.
És sobre aquesta majoria que s'ha de recolzar la llei, si és que en cal una per lluitar contra les noves formes d'antisemitisme. El fet de fracturar el país i l'Assemblea entre la dreta i l'esquerra sobre un tema tant al cor dels valors de la República, que parla d'igualtat i de fraternitat, és totalment irresponsable. És una llei inútil que presenta riscos.
Pels centristes del Modem, lluitar contra l'antisemitisme és una necessitat, però per la seva diputada Perrin Goulet ja hi ha eines legals per fer-ho.
Tenim una societat que avui no entén aquest text, que incorpora elements que ja estan més o menys coberts per la llei actual. No votarem a favor de la proposta, doncs.
Defensen la proposició, en canvi, la resta de partits macronistes, la dreta republicana i l'extrema dreta. Sobre el paper tenen majoria. Philippe Gosselin és diputat dels republicans.
Els riscos que aquesta proposició suposa per la llibertat d'expressió em semblen del tot sobreestimats i sobrevaluats.
Una petició formal per poder fer un debat a fons amb esmenes a l'Assemblea ha superat les 700.000 adhesions, però no ha pogut tirar endavant. I reconeguts francesos d'origen jueu han escrit una tribuna al diari Le Monde dient que ni la lluita necessària contra l'antisemitisme ni la condemna justa del terrorisme han de ser pretext per emmordassar tota reflexió crítica. La llei Adán es debat a l'Assemblea dijous i divendres i la votació està programada pel 5 de maig.
Gràcies, Isabel. Per cert, que Kanye West ha cancel·lat finalment el concert que havia de fer a Marsella després que el ministre d'Exteriors francès, Laurent Núñez, amenacés de prohibir-lo, tot plegat arran dels comentaris antisemites que va fer el raper. Són unes proclames que Kanye West atribueix a un brot psicòtic que va tenir a causa d'una bipolaritat no diagnosticada en aquell moment. L'alcalde de Marsella també s'ha oposat a l'actuació perquè no vol, diu, que la ciutat es converteixi en un parador dels que promouen l'odi i el nazisme desinhibit. Aquesta cancel·lació passa, recordem-ho, la setmana després que li deneguessin el visat per actuar al Regne Unit, també per haver elogiat el nazisme.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
No és això, companys, no és això, pel que varen morir tantes flors.
És un dels temes musicals de la veu de Lluís Llach que s'han pogut sentir aquest vespre a l'Auditori de Barcelona en l'acte institucional per homenatjar els impulsors del diari Avui, que ara fa 50 anys van aconseguir tirar endavant un diari en català després de 4 dècades de persecució de la llengua.
No és això, companys, no és això.
Un acte en el qual hi han participat els expresidents de la Generalitat i del Parlament i molta altra gent. Per això hi ha anat a treure-hi el cap la Montse Pujol. Bona nit.
Bona nit.
Explica'ns com ha anat l'acte.
Doncs realment ha estat un acte molt emotiu. L'auditori era ple i l'han presentat el director i presentador del TNB, Toni Cruanyes, i la periodista Elisabet Cortiles. L'objectiu de l'acte ha estat fer un reconeixement als 34.000 impulsors financers, el que avui seria un crowdfunding, que van permetre finançar la sortida el 1976 del diari Avui, el primer en català després de la Guerra Civil. A l'escenari avui era motiu perquè hi havia molts familiars, els primers membres del Consell d'Administració de Premsa Catalana, l'empresa impulsora de l'Avui i que va liderar la captació de suport. Avui el primer a parlar a l'auditori ha estat l'actual director del Punt Diari, el Joan Vallclara.
I va ser un projecte absolutament interclassista. Burgesia, sí, però també la menestralia, els pagesos, els petits botiguers, els obrers i les professions liberals. És per això que som aquí 50 anys després. Pels 34.000 comptapartíceps que vau obrir un corriol per al que continuem i continuarem caminant.
Doncs a l'inici del corriol, els primers treballadors de l'Avui que eren a l'acte i quasi tots els expresidents de la Generalitat.
Sí, havien de ser quasi tots, menys el president Puigdemont, però tampoc hi era el president Pujol perquè, segons ha explicat Vallclara, no es troba bé, no passa un bon moment de salut, ha dit, i no hi ha pogut assistir, malgrat que li sabia molt de greu. Tampoc hi era el president Puigdemont, que hi era en videoconferència, i hem parlat amb els que hi eren avui. Sentim, per exemple, per ordre, Artur Mas, José Montilla i Quim Torra, que ens han valorat així el que creuen que van aconseguir aquell any molts ciutadans per tirar endavant el diari.
Per a mi va ser la demostració, i 50 anys després encara és així, que tenim país. Que vol dir que hi ha molta gent que s'ho creu, que molta gent que se'n sent, que hi ha molta gent que està disposada a fer coses. En aquell moment eren pioners perquè veníem d'una etapa molt fosca. Avui en part som continuadors, però també a vegades innovadors. I en qualsevol cas, quan hi ha molta gent que té aquest propòsit i aquest sentiment, aleshores tens l'esperança i la confiança que el país és viu, i quan un país és viu, doncs es planteja reptes importants, no només per sobreviure, sinó per excel·lir.
I que 50 anys després, gràcies a l'esforç de molta gent, especialment de la societat civil, també de les institucions, aquest diari continua. I si era necessari en el 76, avui ho continua sent.
Per mi representa molt, entre altres coses, perquè el meu pare va ser un comte partissa, per tant em sento com una mica part d'aquest diari, no? Sempre ha sigut el meu diari, jo ara hi escric, i ara ens ha de fer recordar que van haver-hi molta gent, molts ciutadans, milers de ciutadans, que van apostar per... i van, diguem, contribuir econòmicament per tirar endavant aquest molt per la llengua, és la idea que hi ha de fons avui.
Un himne per no guanyar, per no vèncer mai fent la guerra que malmena tot allò que ens pugui fer lluitar, deixa'm doncs cantar.
La música, com sentim, ha anat a càrrec de Lluís Llach, també de Joan Isaac, i Llach, abans d'interpretar aquest tema que sentim, ha volgut fer aquesta reflexió.
Estem en uns moments estranys. Si miréssim el món en zones concèntriques, el món està desballestat. Europa està desballestada. L'Estat està desballestat. I nosaltres estem potes en l'aire. I el problema de les colònies és que és difícil alliberar-se i trobar la manera també és difícil. Hi ha una tendència universal o mundial de que la força, la violència s'està imposant per damunt de la raó. Les morals religioses s'estan imposant damunt de les morals cíviques democràtiques que durant el segle XX el ser humà costosament ha construït. I, per tant, no sé si aquesta cançó està gens al dia.
L'acte acabat amb crits d'independència.
Gràcies, Montse.
Bona nit.
A 10 minuts perquè arribem a les 11. Està passant ara mateix això en directe a l'antena.
Veurem què passa a Madrid. I sobretot com acaba el partit.
De l'exclusiu digital. Acaba d'avançar-se en el marcador de Damià Aguilar. Bona nit.
Bona nit.
El Bayern de Munic, el Madrid, de moment, a un minut que acabi el partit, i més l'afegit, ara mateix eliminat.
Està eliminat gràcies al Luis Díaz, que no havia fet un gran partit, però que acaba de fer un gran gol després que el Madrid es quedés amb 10 per l'eliminació de Camavinga, un Real Madrid que ha tingut contra les cordes el Bayern de Munic. Ho hem de dir, el Bayern avui ha jugat amb por davant d'un Real Madrid que ha fet de Real Madrid, ho hem de dir, i ara mateix empat a 3, minut 90, encara no sabem. Estem sentint que hi ha canvi d'Arda Güler, que ha fet dos gols avui, és la transmissió del Digital de Catalunya Ràdio, i encara no sabem ara l'àrbitre que ha d'aixecar el extra, 4 minuts d'extra, 4 minuts d'extra, Bayern 3, Real Madrid 3, eliminatòria a favor de l'equip bavarès ara mateix, quan en l'altra eliminatòria també es compleix el partit i l'Arsenal és a punt de classificar-se.
Doncs un temps, minuts d'infart. Ara haurem de seguida doncs, reprendre sí, una mica la crònica.
Temps d'anar al teatre.
Mira,
i tornem a passar pel
vols, futbol. Anem al lliure, concretament.
Si ho voleu dir, sense marca comercial.
Perquè Nao Albet i Marcel Borràs s'estrenen en el món de l'òpera contemporània amb els Stuntmen, el llibre de Montjuïc, l'obra amb música del compositor cinematogràfic Fernando Velázquez i una formació del Liceu explora la relació entre masculinitat i violència. Marta Vives.
Si els Stuntmen, els especialistes d'acció de les pel·lícules, no se'ls veu la cara i posen bàsicament el cos, aquí mostren el rostre i expliquen la seva història personal i es converteixen en protagonistes, mentre que els seus dobles són els 5 cantants lírics que en una òpera convencional serien els protagonistes, els herois. I de desmuntar els herois de la humanitat va aquesta proposta que té molt de bogeria, de genialitat i de provocació. Dels creadors Nao Albet i Marcel Borràs, que amb humor i molts efectes especials trenquen totes les convencions i tots els formalismes, com en una pel·lícula de Quentin Tarantino.
Com a artistes, com a creadors, sempre ens posa més la idea del risc, no? De pensar que ens podrem equivocar. Ens excita més i ens és un motor creatiu per nosaltres.
Els Stuntmen explica la història d'una mare corrompuda pel dolor, per la mort del seu fill, que fa un viatge sense retorn per comprendre a través de la força, la intel·ligència, el sacrifici i la justícia que la clau sempre és l'amor. Una òpera amb música de Fernando Velázquez, compositor de bandes sonores com Un monstruo viene a verme o El orfanato, que travessa el gènere amb trets de fogueig, focs d'artifici i sang de pintura, perquè a vegades les costures també mereixen un paper protagonista.
Doncs queda un minut i 20 segons. Home, una segur que en tindrà i pujarà l'únic a rematar-la.
Un minut i 20 segons, Damià, perquè el Madrid, si res no canvia, quedi eliminat de la Champions.
Sí, i clar, com s'ha quedat Arbeloa, com s'ha quedat l'aficionat del Real Madrid que ha anat a Múnich a seguir aquest partit, un Real Madrid que està jugant amb 10. Tots pensàvem que podria arribar a la pròrroga i ja sabeu que quan el Real Madrid força una pròrroga, doncs, home, les coses li poden anar molt de cara. Hi ha una falta sobre Vinícius, hi ha un silenci tan brutal dels seguidors del Real Madrid. Per cert, s'ha classificat l'Arsenal, que jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid. El botxí del Barça ara ataca el Real Madrid. Sentim la transmi.
La pilota la refusa Jonathan Tah, la recupera el Bayern de Munic, minut 3 i mig, queden 30 segons. Luis Díaz per la banda esquerra, la prolonga cap a Harry Kane, ja en camp del Madrid, cerca central, més endavant cap a Olise. Olise podria encarar Rüdiger, Olise que podria trepitjar àrea, trepitja àrea, Olise, xuta Olise, i gol, 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 el llacet, el llacet, el llacet, Olise diu que no també, Olise diu que no, Olise diu que el Madrid ha jugat la carta de l'errada del porter, ha jugat la carta de l'heroica, ha jugat la carta de la pegada, però avui això no li val per passar. El Bayern de Munic guanyarà aquest partit, guanyarà l'eliminatòria i aquest any, tots tranquils, no viurem la 16a Lliga de Campions pel Real Madrid.
Ja us podeu relaxar, va, ja us podeu relaxar, fora, 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 ja us podeu relaxar, va, va, fora ansietats, llanceu les pastilles, que no ha passat res. El Real Madrid, que queda fora de la Lliga de Campions.
Vincent Kompany més tranquil que marxa, i els jugadors del Madrid que envolten Vincic, molt encès Vinícius, molt encès Bellingham, i el senyor Vincic que traurà les targetes a passejar.
Bé, avui sentíem Joan Laporta parlant de robatori, després del discurs de robatori, després de l'eliminació del Barça. Per tant, el Madrid, doncs, podeu pensar que poden acabar parlant d'aquesta manera, però jo crec que a Madrid el que faran, sobretot, serà dir que han caigut amb molt d'honor. Ja saps que això ho saben fer molt bé i a partir d'aquesta nit, doncs, els mitjans de Madrid tindran
és veritat,
això.
És veritat que han remuntat dues vegades aquesta eliminatòria.
No, avui, jo crec que han plantejat un partit que ha estat molt bé. És cert que jo crec, permeteu-me, l'eliminació de Camavinga li ha fet mal finalment al Real Madrid, perquè és un home del mig del camp. Kompany, recordeu que és un exjugador del Manchester City, és molt guardiolista en això de tenir la pilota. El Bayern ha tingut un 70% de possessió i podria haver quedat eliminat, i al final, doncs, així estan les coses amb aquests gols, al final de Luis Díaz al 88 i d'Olise, que fan que el Bayern hagi guanyat els dos partits i, per tant, l'eliminatòria, i s'hagi d'enfrontar, atenció, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Bayern, Paris Saint-Germain, sí, sí. I l'altre?
L'altre és Atlètic de Madrid, Arsenal. Són dues semis molt
bones.
Hi ha
una banda més dura.
N'hi ha una que és més difícil. Sí, sí.
I el Barça, que ahir li quedava el consol de la Lliga, el Madrid, la temporada...
El Madrid res, perquè el Madrid avui o continuava camí de la glòria o el fracàs absolut, que és el que li ha acabat quedant. Bé, ja ho deixem aquí, no?
Sí.
Gràcies. Doncs,
bona nit.
Bona nit, Damià.
Aquesta gent està parlant molt i han dit coses com que el temps canvia ràpidament i moltes altres coses que analitzen millor la Gemma Puigsegur. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Simple Plan que es diu Nothing Change, per tant, no canvia gaire res. Demà repetirem una mica aquest temps que hem tingut avui. Avui ha pujat i força la temperatura a tot arreu. Sobretot s'ha notat al Pirineu, que ahir encara van quedar una mica baixes les temperatures, i avui, doncs, en molts casos ja han arribat als 20 o 22 graus. Els valors més alts s'han enfilat fins als 28 graus al pantà de Riba-roja, i això vol dir que demà, doncs, repetirem el que ha anat passant aquests dies, que ni que sigui 1 o 2 graus va pujant la temperatura. Demà també notarem que no farà tan fred al matí. Farà fresca, però també un parell de graus es recuperaran les temperatures a primera hora. Encara, però, tindrem mínimes per sota dels 5 graus al Pirineu, 7-8 graus cap a Ponent, al prelitoral entre els 7 i els 9, i a la costa entre els 10 i els 13. I al migdia, doncs, tornarà a enfilar-se la temperatura, tornarem a repetir moltes màximes entre els 22 i els 25 graus, i les més altes tornarien a tocar els 27 o 28 graus. Moltes estones de sol, i sí que a la tarda hi pot haver alguna nuvolada cap al Pirineu, però que no portarà més conseqüència. Per tant, demà, pocs canvis, anem repetint una mica cada dia el mateix.
Doncs que ens quedem tal i com estem, ja em sembla bé, perquè avui m'ha agradat. O sigui que ens has donat bones notícies, espero, per a la majoria. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit, Manel.